Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Pendents d'aquesta hora del conflicte al Pròxim Orient, els tancs israelians, de fet, ja són als afores de la ciutat de Gaza. Han arribat a la carretera Salah-Hedin, l'artèria principal de l'enclau palestí que els creua de nord a sud. El portaveu de l'exèrcit, Daniel Hagari, parla d'una operació terrestre extensa a la franja amb forces per terra i tancs de combat. Una ofensiva que ja han avançat que continuarà intensificant-se a les properes hores d'acord amb les etapes del conflicte i els seus objectius. Durant les darreres hores s'ha atacat més de 600 objectius a la zona de Gaza. El ministre de Salut ja ha elevat a més de 8.000 la xifra de morts pels atacs israelians. I després de setmanes d'incertesa, la família de la jove germano-israeliana Shani Louk, desapareguda durant el Festival per la Pau, ha confirmat fa poca estona la seva mort. El seu cas es va donar a conèixer després que es fes viral un vídeo on apareixia inconscient dins d'un cotxe conduït per les milícies de Hamas. I conflicte a banda, pendents d'altres qüestions, concretament mirada a Madrid, on la Conferència Episcopal Espanyola celebra una assemblea plenària extraordinària per valorar i també estudiar l'informe que el defensor del poble va presentar divendres passat al Congrés dels Diputats sobre els abusos sexuals a l'Església. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, Jesús Díaz, president de la CONFER, la Conferència Espanyola de Religiosos, ha explicat que posaran l'enquesta del defensor del poble en mans d'experts perquè els donin una visió més professional. En tot cas, ha remarcat que l'Església s'ha posat a disposició de les víctimes. Són declaracions a la caravana.
Yo sí puedo decir que hay una voluntad expresa de la Iglesia española por abordar esta realidad, por prevenirla de cara al futuro, por escuchar a las víctimas, por hacerles la justicia que reclaman, que requieren y que les pertenece, ¿no? Y evitar pues que en el futuro estas cuestiones pues se vuelvan a reproducir, ¿no?
Díaz ha recordat que l'Evangeli recull l'ajut de l'Església a les persones que pateixen una ferida humana i també espiritual. I continuem a Madrid. Més qüestions. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha comparat aquest dilluns, atenció, els aplaudiments a Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE amb els aplaudiments que es van escoltar durant la compareixença de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, en plena polèmica pel petó no consentit a Jennifer Hermoso.
Recordo a mi esos aplausos, a los aplausos a la intervención de Rubiales en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver después si algunos de esos que aplaudieron no se desdicen, ¿no? Algunos aplausos fueron a desgana. Yo creo que el papelón que ha jugado Illa, el líder del PSC, es de campeonato, vamos. Hay que ver la cara que planteó cuando Sánchez pronunció la palabra amnistía.
I en canvi els comuns fan tot el contrari, aplaudeixen que el PSOE finalment s'hagi obert a parlar sense tabús de l'amnistia i situen l'acord per la investidura durant la primera quinzena de novembre, tot i que no donen per vàlid el dia 8, tal com apunta La Razón. El portaveu de la formació Catalunya, Joan Mena, veu amb bons ulls els passos que està fent el PSOE i recorda que Sumar ha estat qui ha impulsat els socialistes a concedir l'oblit penal als independentistes.
D'alguna manera el Partit Socialista està bé que estigui defensant el que ja venim defensant des de Sumar en Comú Podem, no?, en les últimes setmanes, no? I per tant jo crec que estem fent passos endavant per poder consolidar aquest acord d'investidura que ens permeti un govern progressista que, com deia abans, continuï liderant les polítiques socials i d'esquerres al conjunt d'Europa.
I, per cert, els comuns ja han anunciat que demà dimarts no assistiran a l'acte que es fa al Congrés dels Diputats, on la princesa Leonor jurarà la Constitució el dia que fa 18 anys. Són les 12:06, moment per veure quina és la informació esportiva d'avui dilluns amb Pol Corredoira.
La selecció espanyola femenina de futbol s'entrena aquest matí en la darrera sessió preparatòria del maig que té aquesta tarda contra Suïssa, amb qui ja va jugar a finals de setembre i va golejar per 5-0 per la seleccionadora Montse Tomé, però l'exigència ha de ser màxima.
Es un rival que, aunque hace poquito de un mes que hemos jugado contra ellas, lo tenemos bastante recientes. Planteamos el partido con la máxima exigencia, pensando que es un partido internacional y que hay que competirlo al 100%.
Tomé no podrà comptar amb Amayur, baixa per molèsties. De fet, la jugadora no ha viatjat a Suïssa ni tampoc cap jugadora de substitució. Divendres passat, el combinat espanyol va aconseguir la victòria per la mínima contra Itàlia amb un gol de Jenny Hermoso al 89. I en futbol internacional, 9 persones han estat detingudes a França pels incidents que van suspendre el partit entre el Lió i el Marsella. Un grup d'encaputxats van atacar l'autocar on viatjava la plantilla del Marsella amb pedres i bengales. Diversos jugadors i membres de l'estaf han resultat ferits, especialment l'entrenador del Lió, Fabio Grosso, ha hagut de ser atès a l'estadi, ha rebut 12 punts de sutura. El ministre de l'Interior s'ha defensat sobre les crítiques d'un mal dispositiu policial, al·legant que tenien 500 agents desplegats per tota la ciutat.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Gairebé 10 minuts que passen de les 12 del migdia, a aquesta hora que saludem la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Molt bon dia, gràcies per tornar amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Dèiem, doctora Vinyes, de seguida ens explica un cas abans, però quins són els antecedents d'aquest cas? Com sempre, ens ho explica tot plegat Núria Ros.
Tots coneixem el petit estat de Maine com el lloc de naixement de Stephen King o l'escenari d'històries tan terrorífiques com l'ha dit. Fins ara tot havia quedat al món de la ficció, però el passat 25 d'octubre un tiroteig a la ciutat de Lewiston ens porta al pitjor assassinat en massa d'aquest any. Avui parlarem del que van portar aquests terribles fets.
Gràcies, Núria. Fins ara. I com dèiem, seguim parlant amb la doctora Rosa Vinyes. Doctora, quins són els antecedents d'un cas com aquest?
Pues els antecedents d'aquest cas en realitat són com una mena nebulosa que tenim avui dia. Encara no se sap bé els motius i se sap poc realment de l'agressor. Sabem que aquest agressor va néixer el 1983, tenia 40 anys, i que era del propi estat de Maine. Però Maine, si ens posem en pronunciació anglesa, però no va tenir cap antecedent realment problemàtic fins fa relativament poc. Sabem, el que sabem és que va estudiar, va anar a l'universitat, malgrat que no va acabar els seus estudis d'enginyeria, i que el 2002 es va fer reservista a l'exèrcit americà i que anava participant periòdicament, però mai va participar en cap missió o conflicte bèl·lic.
Això ens ensenya, doctora, que per molt que... De seguida continuem, però per molt que insistim, la majoria de casos sí que és veritat, doctora, que quan ens porteu els casos que ens soleu portar, destaquem que han patit una infantesa gairebé traumàtica en molts d'aquests casos i a conseqüència d'aquest trauma surten certes relacions, com a mínim amb la violència o amb no empatitzar en certs casos amb la víctima, etc. En aquest cas no és així.
No, en aquest cas no és així. I és curiós perquè, com hem estat parlant en molts programes de tipus de violència sexual o assassins serials, aquestes antecedents disruptius sí que són molt comuns amb aquest tipus d'agressor, però quan trobem aquests que són tirotejos en massa o atacs cap a un objectiu determinat, aquests antecedents de violència en la infància i aquesta disrupció de la capacitat de fer relacions afectives allò profundes amb la resta de la gent o empatitzar, això no té per què estar completament trencat amb aquests individus, que és el que veiem amb el cas del Robert Carr. Llavors, sí, això és impactant, però l'únic que sabem és que sembla que hauria descompensat cap al juliol d'aquest any, on estava fent de reservista a la base de West Point. I el que va passar és que va començar a portar-se de forma erràtica. Va començar a dir que sentia veus que li deien que tenia que directament atacar la base militar de Saco, també de Maine, i començar a disparar contra els seus companys. Llavors, quan van sentir que el Robert sentia aquestes veus, els companys reservistes van trucar a la policia, que el van portar a un hospital per fer-li una avaluació mèdica. Llavors, en aquesta avaluació mèdica, el que van decidir és ingressar-lo voluntàriament durant dues setmanes i segurament tractar-lo. Hi ha una mica de dubte d'aquests antecedents d'enfermetat mental, si també podien estar exagerats o no per intoxicació, per abús de substàncies, però això encara no ha quedat aclarit. El que sí semblaria és que amb aquesta avaluació i tractament de dues setmanes el Robert va aconseguir la suficient estabilitat psiquiàtrica per poder tornar a sortir un altre cop a la comunitat i que els professionals d'allà pensessin que no presentava cap perill per la societat.
Val. A tot això, la família com hi actua?
La família, la veritat, és que tant durant la investigació policial com en aquests antecedents són molt cooperadors. Són una família que són defensors del Second Amendment, és a dir, que són partidaris de que la gent tingui tantes armes de foc com vulguin, però eren gent que no tenien absolutament cap problema. Estaven completament integrats en la seva comunitat i són els primers que van intentar des del primer moment que el Robert busqués ajuda psiquiàtrica.
Després, si es dona temps, doctora, hi entrarem, en el problema greu que té els Estats Units amb l'armamentística.
Sí, i hi han hagut bastants debats arrel d'aquest cas a Maine i fins i tot al Ron DeSantis, que ara és candidat vol presentar-se com candidat per la presidència pel Partit Republicà, també ha estat fent unes quantes declaracions a l'estat de Florida.
Deia, després hi anirem, abans però abordem el cas amb la doctora Vinyes. Tot comença amb aquests tirotejos a una pista de Villas, eh?
Sí, és curiós perquè com no han trobat el Robert Carr viu, el que no saben encarament i en què les víctimes estan lamentant és que no saben el motiu. El que sí sabem, però, és que hi van haver estressors previs a aquests tirotejos i que aquests tirotejos, tot i que ell, el Robert, no tenia cap greuge contra la pista de bitlles i contra el restaurant que va atacar, el que sabem és que ell coneixia aquests llocs. Per començar, perquè ell vivia allà, a Lewiston, i perquè sabem que havia, bueno, va trencar una relació íntima poc abans dels tirotejos, i el que sembla és que ell anava molt amb la seva parella a aquests dos llocs, i per això els hauria escollit. És a dir, són llocs que ell no tenia un greuge, però eren llocs que ell estava completament familiaritzat. Llavors, això fa que hagin pogut ser l'escenari dels tirotejos per això. Sembla que el component de l'enfermetat mental hauria pogut influenciar i fer i d'alguna forma detonar aquesta mostra de violència tan extrema, però sembla que els llocs eren llocs on ell tenia una connexió com molt íntima. Llavors, va començar anant a la pista de bitlles a les 7:05 de la tarda, i en 4 minuts exactament va matar a 7 persones que estaven allà. Un pare i un fill que estaven jugant, gent gran que estava allà jugant, o sigui, era com tot un lloc que era com molt familiar. I tots els que va trobar allà els va assassinar, i hi ha gent que va poder sortir corrent però va quedar ferida. I això només va ser en 4 minuts, però és que en 4 minuts va fer el tiroteig i va marxar. La policia, quan va arribar, que va trigar molt poc temps a reaccionar, no el va trobar allà. I després, aproximadament 12 minuts després que hagués fet el tiroteig a la pista de bitlles, va anar a un restaurant que estava a 6 quilòmetres de la pista de bitlles, on ell també havia anat amb la seva exparella, i allà va matar 8 persones més. El problema d'aquest restaurant és que estava sent, d'alguna manera, el lloc de reunió de gent amb discapacitat auditiva. O sigui que jo m'imagino que això també va posar les víctimes en una situació bastant més vulnerable, perquè si no sentien que algú estava fent trets, probablement van trigar una mica més a reaccionar. Clar. Però és que tampoc va ser un tiroteig que durés massa. La policia que estava al voltant va trigar 2 minuts aproximadament en arribar a aquesta escena del crim, i també va arribar tard, perquè en menys de 2 minuts va matar les altres 8 persones, i se'n va anar de l'edifici i va fugir completament i no el van trobar allà. Hi ha 3 víctimes que més tard van morir a l'hospital, o sigui que en total va matar 18 persones, en va ferir 13 més, i hi ha d'aquestes 13, hi ha 3 que encara estan en situació crítica a dia d'avui. O sigui que esperem que sobrevisquin.
Déu-n'hi-do. 18 persones, 13 ferides, 3 d'alta gravetat. Anem a després dels fets, doctora. És a dir, si la policia no troba en Robert Carr al lloc dels fets, on el trobem? On és? Quin ha estat el periple de l'assassí?
Pues va anar també per la localitat de Lewiston. O sigui, el que és sorprenent d'aquest cas és que generalment veiem que els agressors es queden per fer un enfrontament amb la policia i morir en aquest enfrontament. És el que en anglès es diu suicide by cop. Però aquí no va passar això. Aquí va fugir i va tenir el que és el condat on estava Lewiston completament atemorit durant 2 dies, fins que el van trobar amb una empresa de reciclatge on ell havia treballat abans i l'havien fet fora, de fet. i el van trobar amb un dels tràilers d'aquesta empresa de reciclatge amb un tret al cap que suposadament es va fer ell mateix.
Per tant, suïcidi, eh?
Suïcidi. Suïcidi, però no el van trobar fins al cap de dos dies i no queda massa clar quant temps va trigar a matar-se. Sabem que va deixar una nota, sabem que la nota era pels seus familiars i bàsicament els hi donava el codi del seu telèfon i coses molt, molt concretes. O sigui, aquesta persona no esperava sobreviure. El que és sorprenent és que hagués marxat amb tanta facilitat, probablement perquè coneixia molt bé, perquè vivia allà, i que l'haguessin trigat en trobar-lo dos dies. Dos dies que la gent va estar confinada a casa seva.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara sí, abordem el tema de l'armamentística als Estats Units, perquè és evident que cada tant ens trobem amb notícies com aquestes, ja sigui a un lloc de jugar a bitlles, diguem, a una pista de bitlles. Això ja va passar fa molts anys, per exemple, a Columbine. Hi ha un famós documental que sempre recomano, que és aquell Bowling for Columbine de Michael Moore, que està molt bé per veure i abordar tota la problemàtica de l'armamentística als Estats Units. Però per què passa tot això als Estats Units?
Mira, hi han clar, és complicat, hi han moltes explicacions. Podem anar-nos a les més generals i a les més concretes. Entre les més generals, destaca que és una cultura on la violència ha sigut una forma de resoldre els conflictes. Ja des del principi, bueno, que tampoc són 300 anys realment, des de que es va fundar els Estats Units al 1776. Però ja és una cultura que és violenta, ja és una cultura de resoldre els conflictes de forma violenta i és una cultura on les armes de foc tenen sentit perquè hi ha llocs d'Estats Units que estan molt aïllats i la policia potser, si té que arribar allà, pot trigar 40 minuts. I la gent té una necessitat de sentir-se segur i poder-se defendre i les armes de foc cobreixen d'alguna mica aquesta necessitat. Ara bé, és necessari que hi hagi literalment més armes de foc que persones als Estats Units? Pues potser no. I ja, sí que ja ara és un nivell una mica més concret, una cultura d'identificació amb les armes de foc. D'identificació amb les armes de foc, de pensar que les armes de foc són un dret fonamental de les persones, és una llibertat fonamental de les persones, i aquí està el Second Amendment, que diuen sempre, per això diuen que defensen el Second Amendment, el seu dret al Second Amendment, que és a portar armes de foc. Què passa? Clar, les armes de foc el que tenen és una capacitat per poder fer molt de mal i crear moltes víctimes en pocs segons. Aquí ens estem trobant que en menys d'un minut van matar 8 persones. Clar. Per exemple, el segon escenari. I el primer, pues, 7 persones, probablement el mateix. És que va ser tan ràpid com entrar, matar i marxar i no el van trobar ni tan sols a les escenes del crim. I la policia va reaccionar en temps rècord. Jo no he vist mai cap resposta tan sumament ràpida com 2 minuts, o menys. O sigui que no és un problema que les policies no estiguin entrenades. El problema és que aquestes armes de foc poden fer molt de mal en molt poc temps, especialment quan estem parlant, com aquest cas, d'armes automàtiques.
I definitivament el lobby de l'armamentística als Estats Units actua tal qual, com a lobby.
Exacte. Que no només actuen com a lobby, sinó que financien la campanya de molts polítics republicans, i això són dades públiques. Que aquesta és l'altre problema. Hi ha un interès polític i econòmic en aquesta Associació Nacional del Rifle que dona molts diners. Ara bé, clar, les armes, el que passa aquí és que són un mitjà. Són un mitjà perquè realment les situacions de greuge, les situacions de malestar, les estem trobant avui dia a Estats Units, a Europa i a totes bandes. Per exemple, aquí hem tingut diversos casos aquest últim mes. Per exemple, vam trobar que un nano amb autisme tenia problemes perquè havia estat assetjat a l'escola i van allà i van prendre un acte violent. La diferència és que si no hi ha armes de foc, la capacitat de crear múltiples víctimes es redueix moltíssim. Mm-hmm. Que és això el que no passa als Estats Units. L'accés a les armes de foc és molt problemàtic.
Clar. La pregunta que es pot estar fent molta gent, doctora, en aquest sentit, és... és evident que als Estats Units la qüestió armamentística va com va, és evident que aconseguir una arma de foc és relativament fàcil.
És molt fàcil.
A Nord-Amèrica. Ara bé, que una persona diagnosticada amb greus problemes de salut mental en tingui, ostres, sobta com a mínim, no?
Sí, sobta. Però aquí, quan mirem aquest cas, això és lo interessant. Sobta perquè en principi pots pensar que és la prohibició a tenir armes de foc pel fet de ser... pel fet de tenir un diagnòstic d'enfermetat mental. Mm-hmm. Però recordem una cosa, la majoria de gent amb enfermetat mental realment són víctimes, més que agressors. Llavors, això és una cosa que tenen que tenir en compte. Segon, prohibir només per la seva condició psíquica l'accés a les armes de foc podia constituir una discriminació molt clara, i això els americans ho tenen molt clar, que la llibertat de l'individu va per davant de moltíssimes coses. Però, clar, en aquest cas, les prohibicions només són efectives si la gent té una malaltia mental, representa un perill dels altres, intenta comprar les armes de foc. Però és que en aquest cas, que la família era ferma defensora del Second Amendment, no es va produir així. Va comprar les armes abans dels problemes psiquiàtrics al juliol del 2023.
Clar.
I les va comprar de forma legal. I fins i tot si les hagués comprat després, el fet de que ell voluntàriament anés a tractament i es tractés i que algú li hagués donat l'alta, això també posaria molts problemes a l'hora de prohibir-li comprar les armes de foc. Llavors, és un cas que en aquest sentit és molt complex.
Déu-n'hi-do. Per últim, doctora, sí que li voldria preguntar, tot i que ja ens ho comentava una mica ara, és veritat que aquestes problemàtiques a les escoles europees, de tant en tant, va sorgint algun cas.
Aquest any a Barcelona, aquest any a Espanya, bastants, de fet.
Bastants casos, exacte. Tota aquesta problemàtica dels Estats Units, és evident que sense armes de foc, com ara ens comentava, perquè aquí és il·legal tenir-ne, però s'està traduint a l'europea? És a dir, vivim en una societat que no sabem ben bé per què estem traduint el que està passant als Estats Units i ve cap a Europa?
Jo no crec que estem traduint. Jo crec que aquí també està passant. Potser no amb les mateixes freqüències, però també està passant. I també el que hem de tenir en compte és que encara no hem tingut atacs amb armes de foc, però això no vol dir que la gent no pugui fer-se amb armes de foc amb relativa facilitat aquí també. Des d'aconseguir-les de forma il·legal, des de poder manufacturar-les ells mateixos. Ara ja hi ha impressores amb 3D que permeten a qui vulgui fer-se una arma de foc. Generalment només ho veiem en gent amb vinculació al món criminal, però això està passant. I també aquí tenim prohibit les armes automàtiques com la que va utilitzar Robert Carr, però tenim encara armes de caça, i de fet estem veient un volum de casos de violència domèstica on l'arma utilitzada és una arma de foc. I ho estem veient per les notícies cada dia. Però ara bé, jo no crec que s'estigui traduint tant la cultura aquesta, la violència, a Europa. Jo crec que això és una tendència que hem estat veient durant el temps, i jo crec que és comú a tots els països, no necessàriament un contagi d'Estats Units fins aquí.
Aquesta és la història del cas i d'aquesta matança que va produir Robert Carr a Lewiston, a l'estat de Maine, amb 18 persones mortes, amb 13 ferides, 3 encara de gravetat a dia d'avui. Doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia, com sempre, moltíssimes gràcies per portar-nos un cas com aquest. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Radio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, seguim endavant en el matí aquí a Ràdio Estel, quan passen 2 minuts de 2:15 del migdia. I ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que continua, ja ho sabeu, aquesta temporada als matins i ara forma part dels continguts de la caravana. És el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, cada dia, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, sempre ben acompanyats pels amics de Marnis. Ara mateix canvia la caravana, marxa Trias una estona i torna d'aquí res, el saludarem en breus, el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor de confiança, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Quina contradicció, eh? Porto endavant un espai de salut i benestar i jo estic aquí amb un catarro que no puc amb la meva ànima. M'ho notareu amb la veu i ja em disculpareu, però fem aquest esforç per portar endavant l'espai i mil perdons per aquesta veu una mica agafada. Aquest és un espai per vosaltres, eh? Ja ho sabeu, pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp 663 99 30 62 663 99 30 62. Aquest és el número màgic, la combinació màgica, la clau que obre les portes d'aquest espai. També podeu enviar-nos un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, si us ve millor, i allí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, va, no el fem esperar més. És el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Pero bueno, buenos días, Rafa, ¿qué me has hecho?
Ya, no he hecho nada, doctor, se lo prometo que no he hecho nada del otro mundo más que existir tranquilamente y pasar un fin de semana muy tranquilo en familia, pero aquí estoy, ¿eh?
Yo creo que te ha llevado tal disgusto que te han bajado las defensas y te aprovecha el catarro.
Mire, pues no lo descartemos porque yo soy muy psicosomático, ¿eh? A mí todo lo que me afecta un poquito a la moral...
Gustazo este fin de semana tremendo.
Ya.
Probablemente por algún tipo de deporte.
Ah, sí, claro, por algún tipo de deporte que tiene que ver con los pies.
¿Te has llevado tal sofocón?
Sí.
Estás acatarrado.
Hombre, la verdad es que hablando de todo un poco, fue una decepción porque la primera parte del Barça pues fue bastante bien y además después lo aguantó un poquito la segunda mitad. Pero el Madrid, doctor, ¿qué le voy a explicar? Usted convive con muchos madridistas, seguro. Tiene una moral de hierro. Estos sí que tienen moral de hierro y nunca se les puede dar por muertos, ¿eh? Siempre sacan un coletazo final, un poco de fuerzas de flaqueza y lo sufrimos una vez más. Ya nos ha pasado muchas veces.
Hombre, yo soy poco futbolero, eso sí es verdad.
Ah, ¿sí?
Pero sí, pero cuando era jovencito me pasaba igual. Yo cuando iba al estadio en Córdoba, estoy hablando, ¿vale?
Sí.
Yo cogí la época de esplendor de cuando el Córdoba estaba en primera división.
Ah.
Siempre nos pasaba igual. Siempre nos ganaba el Madrid en el tiempo de descuento. Entonces era absolutamente frustrante.
Es algo increíble. Es mental en este caso.
Sí, pero ya te estoy hablando de hace un montón de años.
Ya.
Es un club que tiene eso arraigado ahí en,
sí,
no sé, en su más intrínseco ser.
Sí, sí.
Todo el que llega se contagia, debe ser, no lo sé.
Es así, porque es cierto, ¿eh? Porque además pienso, vale, que van pasando los jugadores y todo el mundo no llegará con esta mentalidad de os vamos a ganar, pase lo que pase. Pero sí, sí, sí. Se ponen en la mecánica, en el engranaje aquel madridista y como dijo Florentino, nuestro estilo es ganar y es verdad. Mientras ganan al rival es que les da igual todo, tirar un partido una hora a la basura si luego al final meten dos goles, pues ya están contentos y también es normal porque se trata de ganar, evidentemente. Bueno, aparte de esto, doctor, antes de pasar con las consultas, tenemos varias acumuladas para estrenar la semana, pues voy a poner mi caso en sus manos, doctor. Sí que es cierto que ya he estado llamando al CAP, no me lo cogen, esto es un clásico de Cataluña, no hay manera de contactar con ellos, por lo tanto me plantaré allí pues a primera hora de la tarde cuando termine aquí en la radio y a ver qué me pueden decir, pero sí que se lo pongo también en sus manos. Tengo mal cuerpo, ¿para qué le voy a explicar? Un poquito de más. Ese cosquilleo que te tiene como un poco aplatanado, doctor, que solo te apetece estar tumbado y con algo tapado, ¿sabes? Con un caldito, algo así. Y luego tengo la voz tomada, como puede comprobar, mi voz que de natural es tan preciosa, pues ahora suena un poquito diferente. Y tengo dolor de garganta, muchos mocos. Mocos, además, voy a compartirlo porque creo que estos detalles son importantes, que tienen un tono como fluorescente, ¿vale? No llega a ser fluorescente, pero es un verde. Y luego, además, me sube como un poco de dolor por la parte derecha de la cara, un poquito de dolor hasta el oído derecho.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues a ver, no sé, evidentemente esto es un catarro, digo yo,
sí.
no creo que sea otra cosa.
Claro.
Y no sé qué podemos hacer.
Un catarro de vías respiratorias altas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el catarro de vías respiratorias altas hay que ver, porque muchas veces puede sobreinfectarse con algún problema bacteriano.
Uh-huh.
Me parece muy bien que te vea al médico cuando pueda, por si acaso.
Uh-huh.
Desde el punto de vista de la complementación alimenticia,
sí,
¿yo qué te recomendaría? Primero, empezar a tomar algo para mejorar tus defensas.
Uh-huh.
Yo me tomaría un vial por la mañana y otro por la noche de Propolvit Defense.
Vale.
¿Vale? Eso siempre va a ayudar a tu sistema inmunitario, como además también aporta propóleo, también tiene cierto efecto bactericida.
Uh-huh.
Luego, para esos mocos que tienes ahí,
sí,
a nivel nasal y que parece que se pueden estar yendo un poco hacia el oído,
uh-huh,
un jarabe balsámico,
vale,
para mejorar esos mocos, que se llama Propol Saft.
A ver, Propol...
Saft, terminado en... S-A-F-T, Propol Saft.
Vale, Propol Saft. Este es el jarabe balsámico un poquito para los mocos, ¿eh?
Exactamente, lo agitas, sí, y te tomas 10 mililitros al día.
10 mililitros al día, tomo nota. Y luego el Propolvit Defense, que yo creo que sí que es cierto, que lo tengo que ir ya buscando en mi farmacia para farmacia, porque así mis defensas estarán un poquito más alerta. Y por mucho que el Madrid nos dé discursos, pues no podrán conmigo. Propolvit Defense, si os identificáis, amigos oyentes, amigas oyentes, con este humilde locutor que tiene hoy la voz tocada, pues en un espacio.
La terciopelada que tiene el locutor, y ahora tiene esa voz de castañero, de lunes resacoso.
Pasamos de voz aterciopelada a persona hecha a polvo que tiene que hacer radio. Madre mía, doctor. Bueno, no pasa.
Ya queda menos. Ya
no pasa nada. No pasa nada. Tiramos con toda nuestra buena voluntad. Pero tomo nota del Propolvit Defense para que mis defensas estén un poquito más ahí a tope. Y del jarabe, del jarabe balsámico Propol Saft para, en este caso, que los mocos estén también más controlados. Pues us recordo, els productes que ens recomana el doctor els podeu trobar, jo també els podré trobar i comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els productes, aquests que ens ha recomanat, i d'altres moltíssims, per moltes casuístiques, a la pàgina web de Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, jo ho faré, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues cuando faltan 19 minutos para llegar al punto de la una del mediodía, vamos a pasar con las consultas. En primer lugar, pondremos a una oyente que nos ha enviado muy amablemente una consulta a nuestro número de WhatsApp. Recordemos, ahora escuchábamos la locución de Beth. Recordemos el número. Ella envió un mensaje de WhatsApp al siguiente número, al 663-99-30-62. Uy, como siempre lo digo en catalán, ahora me cuesta decirlo en castellano. 663-99-30-62. Nos dejó una consulta para usted. Si no recuerdo mal, es Ana de Barcelona. Y lo que nos pregunta es lo siguiente. Bien atento, doctor, que luego intentaremos darle respuesta.
Hola, bon dia. Estic escoltant el doctor Valverde i li volia preguntar lo següent. A ver qué podía tomar, doctor Valverde, para dolor abdominal con muchos gases y estreñimiento. A ver qué podría tomar. Bueno, pues nada, me espero su respuesta. Soy Ana, de Barcelona. Gracias.
Ya me acordaba que era Ana de Barcelona. Nos envió este audio el viernes. Ya estábamos fuera, evidentemente, del horario del Viure en Salud, porque los viernes no tenemos consulta. Pero nos dejó esta consulta muy amablemente, muy agradecidos por contar con nosotros. Dolor abdominal con muchos gases y estreñimiento. Madre mía, tiene la pobre Ana de Barcelona, tiene el estómago hecho unos ciscos. A ver qué le podemos decir, doctor.
Bueno, lo primero, Rafa, decir que ante cualquier dolor abdominal, si no sabemos lo que es, no se debe de poner ningún tipo de tratamiento en cuanto a algún o medicación o complemento alimenticio que nos reduzca el dolor abdominal, hasta que no se sepa con seguridad, porque muchos dolores abdominales pueden ser serios o no. O sea, si yo tengo un dolor abdominal y no sé por qué, no debo de tomarme un analgésico o algo similar para aliviar el dolor y que ya y punto. Se puede consultar con mi médico que para qué es debido el dolor abdominal. En este caso ella misma dice que es porque tiene muy malas digestiones, tiene muchos gases, etcétera. ¿No? Entonces, en ese caso yo le recomendaría el efecto conjunto de dos productos. Por un lado, el jugo de aloe vera.
Sí.
Y por otro lado, el neocarbón, ¿vale?
Vale.
Jugo de aloe vera, como ya los oyentes que nos siguen conocen, viene en líquido, hay que agitarlo antes de beberlo, y tiene un taponcito, pues 20 mililitros de ese taponcito al día antes del desayuno.
Perfecto.
Bien directamente o mezclado con un poquito de agua o de zumo, como queramos.
Vale.
Y el neocarbón, este viene en cápsulas. Y a esta oyente yo le recomendaría que empezara tomando dos cápsulas después del desayuno, de la comida y de la cena.
Perfecto. Pues para Ana de Barcelona, que tuvo la amabilidad y la inteligencia también de contar con nosotros en este espacio que realmente es para los oyentes, de enviarnos esta consulta, la hemos escuchado hace un momento, estas dos recomendaciones perdón, de parte del doctor, de los productos de Marnis, que siempre son fantásticos, el jugo de aloe vera, 20 mililitros, y el neocarbón, dos cápsulas, y de esta manera estas molestias estomacales, estos gases, este estreñimiento que ya nos comentaba, pues lo va a tener más controlado. Esto es el punto de vista, evidentemente, siempre del complemento alimenticio que, y esto no quita que Ana de Barcelona, cualquier persona que tenga una molestia abdominal, un dolor abdominal, si no sabe por qué le viene, evidentemente hay muchos que sí que podemos tener localizados y que podemos tener tendencia o no, pero sabemos, ¿no?, por qué nos duele en este caso un poco el estómago. Pues si no se sabe, lo primero, lo más importante antes de tomar cualquier analgésico, como nos ha contado el doctor Valverde, es consultar con el médico para, sobre todo, puntualizar bien por dónde nos viene esta dolencia y poderle dar el tratamiento adecuado. Ana de Barcelona, muchas gracias. Ahí queda la resolución del doctor. Pasamos a correos electrónicos. Tengo aquí, como siempre, unos cuantos preparados. Mire, el primero, la verdad es que me hace esta ilusión porque es una consulta que no había salido hasta ahora y me parece muy interesante. Nos escribe Elena de Reus y dice que está embarazada. Mire qué bien. Dice que se preocupa mucho por mantener la mejor salud posible, tanto para ella como para el futuro bebé, y le gustaría conocer opciones de medicina natural que pueda considerar para garantizar, pues eso, una gestación saludable. Además dice que tiene interés en saber alimentos o suplementos que podrían ser especialmente beneficiosos en esta etapa, la de la gestación, que aprecia mucho sus consejos y ya le da las gracias por adelantado. Por lo tanto, esto es una cosa novedosa, complementos alimenticios que pueden venir bien en el momento del embarazo, en el momento de la gestación. A ver qué le podemos contestar, doctor.
Bueno, desde siempre se sabe cuál es un complemento alimenticio que va a ayudar a un mejor desarrollo del feto intraútero. Eso ya se sabe de hace tiempo, como son los ácidos grasos esenciales omega 3.
Vale.
Para eso, Marni dispone de un producto que tiene, dos de los principales omega 3 que van a ayudar a un mejor desarrollo del cerebro y de la visión en el feto y cuando el niño es lactante, que es el DHA,
sí,
y el EPA. Pero es que tiene también este complemento que tiene Marnis, incorpora también toda una serie de vitaminas del complejo B que van a desarrollar otras partes diferentes del feto. Tiene vitamina B9, que es el ácido fólico, la vitamina B3 y B7, tiene la B5, B6, B2, y luego tiene vitamina C y E junto a magnesio y vitamina D, además de hierro, yodo y cobre. Y todos los derivados de la vitamina A como betacarotenos.
Madre mía.
Un magnífico complemento alimenticio,
sí,
que, bueno, pues para mejorar ese desarrollo del feto intraútero y durante la lactancia.
Fantástico. Sí, diga, doctor.
Se llama Pregnamar Plus.
Pregnamar.
Pregnamar Plus, de pregnancia, que es un término antiguo de gestación,
sí,
plus, Pregnamar Plus.
Pregnamar Plus, Elena de Reus, en este periodo fantástico, precioso, que es la gestación, el embarazo. Es un producto que los amigos de Marnis han desarrollado, evidentemente con toda su sabiduría, con todo el cariño, como nos ha explicado el doctor Valverde, completísimo, para que la salud, tanto de tu bebé como de ti misma, pues estén fantásticamente bien. Ya sabemos, doctor, que los embarazos, hay que ver, el cuerpo femenino, qué maravilla, que realmente hace un cambio brutal, pero al mismo tiempo, cómo está de preparado, ¿no?, para pasar por este proceso que realmente es impresionante.
Sí, 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 es de una altísima tecnología para, desarrollar esa vida dentro de ella y poco a poco ir creciendo dentro del cuerpo de la madre, más luego seguir el desarrollo fuera de la madre hasta que ya más o menos empieza a tener cierta autonomía, porque es verdad que en ese sentido el ser humano, al tener unos movimientos y una capacidad intelectual muchísimo más difícil y muchísimo más específica y de, como si dijéramos, de altísima gama, sí, pues tardamos más en desarrollar nuestro cuerpo, precisamente porque somos más complejos en nuestro funcionamiento. Entonces, bueno, pues hay que estar más pendiente en ese sentido.
Claro.
Decir que esta toma de este producto,
sí,
es un poco distinto a los demás.
Ah, a ver.
El Pregnamar Plus tiene cápsulas blandas y cápsulas duras. Tiene que tomar una cápsula dura y una cápsula blanda antes del almuerzo de forma consecutiva. O sea, me tomo la cápsula dura y luego me tomo la cápsula blanda.
Vale.
Y solamente una vez al día antes del almuerzo.
Perfecto, una vez al día, una cápsula dura y una cápsula blanda para que este producto, bueno, sea, te lo puedas administrar de manera correcta, Elena de Reus. Enhorabuena también por tu embarazo y esperamos que vaya muy, muy bien. Gracias por tu consulta. Venga, pues seguimos adelante. Vamos a ver otros correos. A ver, tengo por aquí varios. Venga, me quedo con este de Jorge. En este caso escribe desde Manresa. Y dice que últimamente ha experimentado un nivel de cansancio y de estrés, ambas cosas, cansancio y estrés, bastante elevado debido a su trabajo y responsabilidades cotidianas. Y dice Jorge que le gustaría saber si existen técnicas o tratamientos naturales que puedan ayudarle a relajarse y a combatir este cansancio de manera efectiva. Dice que cualquier orientación será de gran valor para él. Por lo tanto, Jorge está lidiando con este momento un poquito, con este punto más de estrés de lo habitual, que lo tiene, pues entre eso, entre estresado, ese punto de nervios que significa el estrés, y al mismo tiempo, claro, si no para, pues está cansado también. Vamos a ver qué le podemos decir, doctor.
Bueno, vamos a tratar esa fatiga desde los dos puntos de vista que él dice, la fatiga física y la fatiga psíquica, ¿vale?
Sí.
Para la fatiga psíquica, bueno, y aquí no tengo dudas, le recomendaría un producto de Marnis, con una serie de elementos antioxidantes, como viene, como es la jalea real,
sí,
como puede ser el polen, el propóleo y la vitamina E,
vale,
y otros, ¿vale? Que es el Royal Provite 5000.
Muy bien. ¿Vale? Royal Provite 5000.
Correcto. Un vial todos los días antes del desayuno.
Uh-huh.
Esto para mejorar un poquito ese cansancio físico.
Sí.
Para mejorar un poquito el cansancio psíquico, pues ya aquí tampoco lo dudaría, el Relahelp.
Relahelp.
Tomar una capsulita de Relahelp, en el caso de este oyente, antes del desayuno y antes de irme a la cama a dormir.
Vale.
Relahelp y Royal Provite 5000, ambos de Marnis.
Pues ya sabes lo que te recomienda el doctor Jorge, si nos estás escuchando después de este correo que llegó también el viernes. Estas son las dos recomendaciones. Para combatir el cansancio físico, el Royal Provite 5000, basado en la jalea real, que eso te va a dar un poquito más de energía y vas a notar que tu cuerpo responde mejor a las exigencias de tu momento. Y por otro lado, el Relahelp, que te va a ayudar con el cansancio físico, con ese puntito de estrés, una cápsula antes del desayuno y de la cena. Y estoy convencido, estamos convencidos, conociendo a los amigos de Marnis y el cariño y la y aquello, el, ¿cómo diríamos?, el punto de precisión que le ponen a sus productos, que te va a ayudar muchísimo con este momento vital que, por lo que nos cuentas, pues tiene este punto de complicación. Venga, pues aún tenemos unos minutos para abordar algún correo más. Por ejemplo, nos escribe Laura de Tarragona y dice que ha estado interesándose por la importancia de una flora intestinal saludable para el bienestar general y ha escuchado sobre enfoques naturales para mantenerla en equilibrio. Mire, se interesa por la flora intestinal. Ella pregunta si podríamos proporcionar información sobre cómo mejorar y preservar la flora intestinal de manera natural y si hay algún alimento específico que deba considerar, pues que estaría encantada de saberlo, dice Laura de Tarragona. Venga, pues vamos a hablar de la flora intestinal un poquito, doctor, a ver qué le podemos decir.
Bueno, la flora intestinal es un elemento que cada vez se conocen más cosas sobre ella. La microbiota, que así se llama, bueno, pues interviene principalmente en fagocitar todos esos elementos tóxicos que a través del bolo fecal y de lo que ingerimos por vía oral llegan hasta el intestino grueso, hasta el colon,
sí,
y evitan que se reabsorban y que puedan producir algún tipo de enfermedad. Y al mismo tiempo mejoran y mantienen la capacidad y el buen hacer en la mucosa de nuestro intestino. Pero es que también la flora intestinal, por feedback mejora muchos aspectos de nuestro sistema inmunitario.
Sí.
Entonces, el tener bien la flora intestinal siempre es una garantía de que podamos evitar infecciones por vía oral, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, teniendo una alimentación totalmente natural y equilibrada e intentar no tomar esos alimentos, sí, o sucedáneos de alimentos, ¿mm?, que nos pueden hacer daño, como puede ser las toxinas que se pueden incorporar a través del alcohol.
Ah.
Y, por supuesto, el tabaco, ¿no?
Sí.
Son elementos dañinos para nuestra flora intestinal. Y luego hay otros que sabemos que también pueden producir cierto daño intestinal, como son algunos tipos de fármacos, sobre todo los antibióticos de amplio espectro,
uh-huh,
que pueden barrer también la flora intestinal, como bacterias que son, ¿no?
Vale.
Bueno, pues si estamos en alguna... Y luego, pues hay determinadas enfermedades crónicas del aparato del colon, que también cursa con déficit de flora intestinal.
Entonces, vale.
Si estamos en alguna de esas situaciones, pues lo que podemos hacer es utilizar un complemento alimenticio que incorpora una serie de, bueno, nutrientes, como son los fermentos lácticos,
uh-huh,
o en la fibra vegetal, para mejorar nuestra flora intestinal.
Vale.
Y que en el caso de Marmix es el Redutrim Pro.
Redutrim Pro.
Redutrim Pro. Y la toma de este complemento alimenticio es 2 cápsulas antes de desayunar y otras 2 cápsulas antes de cenar.
Vale. 2 cápsulas antes de desayunar y 2 antes de cenar. De cenar. Este producto Redutrim Pro, que viene en la ayuda de una correcta y equilibrada flora intestinal, que es muy importante para equilibrar nuestra salud. Por lo tanto, esta es, aparte de todas las reflexiones que nos ha hecho el doctor, muy interesantes. Laura de Tarragona, tu flora intestinal va a estar mucho mejor si te acercas a tu farmacia o para farmacia de confianza, también herbolarios, y pides este Redutrim Pro, 2 cápsulas, antes de desayunar y 2 antes de cenar, y vas a tener esta flora intestinal pues mucho mejor cuidada. Recordem que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar i trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, com us vinc dient cada dia. També té una pàgina web, evidentment, avui en dia no pot faltar, una pàgina web molt maca, molt ben dissenyada, molt àmplia, per consultar tots els seus productes que tenen catalogats per casuístiques, per problemàtiques. És molt intuïtiva, molt fàcil de consultar, i aquí podeu fer-vos una idea de la magnitud dels productes de Marnis, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, pues hasta aquí nuestro lunes. Vamos a ver, luego me voy directo a la farmacia a pedir lo que usted me ha recomendado.
Uh-huh.
Y nada, y a ver mañana cómo estamos, ya le contaré, ¿vale?
Seguro que un poquito mejor.
Esperemos que sí. De todas maneras, muy contentos de empezar la semana juntos una vez más y de abrir este espacio a todos nuestros oyentes y de escuchar sus recomendaciones siempre interesantes. Doctor, ánimo con el lunes. Venga, que ya lo tenemos.
Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós, adiós. I vinga, nosaltres que seguim avançant, després de fer aquesta secció de consulta, el viure en salut de la mà dels amics de Marnis, ara mateix, en 2 minuts clavats, arriba tota la informació, el butlletí de la una, en què Júlia Julve i Pol Corredoira s'actualitzen tot el que està passant a Catalunya i al món, i després, tertúlia especial, tertúlia del clàssic, tertúlia centrada en l'actualitat esportiva, en aquest cas per repassar tot el que va donar de si el partit de dissabte a Montjuïc entre el Barça i el Madrid, sobretot, però també amb un ull posat al Girona, que és co-líder de primera divisió, també a l'Espanyol, que porta 2 derrotes consecutives a segona, és un mal moment per l'Espanyol, i amb la pilota d'or, que recordem que aquesta tarda s'entrega ja, amb els màxims favorits com Aitana Bonmatí i Leo Messi, a la graella de favorits, com dèiem. Per tant, un minutet, butlletí i darrera hora de la caravana, avui amb tertúlia.
Ràdio Estel. Ànima Estel.
el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel, tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.